amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Bon dia, són les dues. Jaume Collboni Planta, de Colau per WhatsApp, després de 8 anys de governar plegats, diu que es vol dedicar el 100% a construir un projecte per fer-li d'alternativa.
Sé que per ser el nou alcalde de la ciutat s'ha d'estar disposat a anar a per totes. I jo vaig a per totes per Barcelona. Per això he pres aquesta decisió. Una decisió meditada, política i personalment, honesta i considero que necessària. Necessària justament per obrir aquesta nova etapa i fer-ho sense complexes.
Collboni se'n va sol, la resta de regidors socialistes continuaran al govern, almenys aquesta és la seva intenció. De moment, Ada Colau no ha reaccionat, però el regidor de presidència, Jordi Martí, ha acusat Collboni d'irresponsable. Avisa que la seva decisió és un error.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
L'anunci de Collboni també ha indignat els partits de l'oposició. L'alcaldable de Junts, Xavier Trias, el veu molt poc seriós i el d'Esquerra, Ernest Maragall, acusa el dirigent socialista d'abandonar tota la ciutat. Mentrestant, el govern i els agents socials tornen a fer pinya per collar el PSC. Pere Aragonès ha convocat sindicats i patronals per explicar-los com va la negociació dels pressupostos, que no té pinta de desbloquejar-se aviat, ara que comença una setmana d'elevada conflictivitat laboral. Dani Alves ha canviat de presó, l'han traslladat a Brians 2, una presó més nova i amb mòduls més petits que Brians 1. Segons fonts penitenciàries, s'ha fet per garantir la seguretat i la convivència. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça s'enfrontarà a l'Unicaja i la penya jugarà contra el Baskonia als quarts de final de la Copa del Rei del Bàsquet, que jugarà a Badalona a mitjans de febrer.
Del 16 al 19, el pavelló olímpic de Badalona acollirà la Copa del Rei i Barça i penya van per bandes diferents al quadre, per tant, no es trobarien fins a una hipotètica final. Els altres dos emparellaments són el Madrid-València, d'on sortirà el rival de l'eliminatòria del Barça a semifinals, i el Gran Canària-Tenerife. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al vencedor del Penya-Baskonia. D'aquí uns minuts ho ampliem i també repassarem la jornada a la primera divisió de futbol. El Barça continua líder en 3 punts de marge respecte al Madrid. Els blaugrana van guanyar 1-0 al Getafe i els blancs 0-2 a Bilbao. La jornada també ens deixa la polèmica derrota del Girona-Villarreal per 1-0. El gol el va fer Parejo al minut 101 en el tercer penal que del Cerro Grande xiulava a favor dels castellonencs.
I pel que fa al temps, avui es mantindrà l'ambient de cru hivern i compte que demà s'espera neu a cotes baixes. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, de moment es mantindran les temperatures baixes amb màximes que es mouran entre els 5 i els 9 graus i amb una tarda tranquil·la de sol i de bandes de núvols prims. Però atenció demà perquè aquest fred intens coincidirà amb l'arribada d'alguns ruixats. De matinada ja arribaran per les comarques de Girona i després durant el matí avançaran cap a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central i de cara a la tarda cap a les comarques de Tarragona i també punts del Pla de Lleida. Atenció amb la cota de neu, es mourà entre els 200 i els 400 metres tan sols, tot i que de matinada podria baixar fins i tot a nivell de mar, especialment a la costa de Barcelona i també de Girona, i a la tarda pujaria cap als 800 metres en aquesta zona, però en canvi les comarques de Ponent i del Sud continuaria baixa, al voltant dels 200 metres. Per tant, demà podríem veure nevar en llocs poc habituals i tot plegat amb aquest fred que es manté intens.
Són les 2 i pràcticament 4 minuts.
RAC 1 migdia.
Jaume Collboni plega del govern de Barcelona. El primer tinent d'alcaldia abandona l'equip d'Ada Colau per dedicar-se en cos i ànima a la campanya electoral. El candidat del PSC assegura que des de fora l'Ajuntament tindrà més llibertat per poder explicar el seu projecte. Avui mateix, a primera hora, Collboni ho ha comunicat a l'alcaldessa i ho ha fet per WhatsApp després que Colau no li hagi agafat el telèfon. Adrià Santa Susanna.
Jaume Collboni plegarà de l'Ajuntament de Barcelona, data 1 de febrer, però el PSC no abandonarà el govern municipal. Laia Bonet serà l'encarregada de pilotar la part del govern socialista, mentre Collboni es dedicarà a fer campanya. Collboni ha anunciat aquest matí que marxa perquè el seu projecte mereix dedicació exclusiva.
Necessito fer-ho des de la màxima llibertat, dedicant tot el temps i energies per aconseguir aquest objectiu. Tornaré a l'Ajuntament com a nou alcalde si la majoria de la ciutat ho decideix. I tornaré per obrir aquesta nova etapa liderada pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
Collboni ha deixat clar que no repetirà fórmules del passat, que es pot entendre entre línies que no vol repetir govern amb la Barcelona en Comú de Colau.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou. el dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees, ens mereixem un nou projecte, ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
El socialista espera poder parlar amb Ada Colau a les properes hores. De moment només li ha pogut enviar un WhatsApp per explicar-li la decisió.
La decisió de Collboni ha agafat per sorpresa la resta de partits que l'acusen d'abandonar la ciutat, Adrià.
Sí, la mà dreta d'Ada Colau, Jordi Martí, creu que Collboni s'ha equivocat plegant de l'Ajuntament i ho troba inexplicable. El regidor de la presidència ho atribueix a que les enquestes no li van gaire bé al socialista.
Realment ens sorprèn. És difícil imaginar que algú abandoni les responsabilitats amb la ciutat, amb el conjunt de Barcelona i dels barcelonins, pretenent, en canvi, al cap de 4 mesos liderar la ciutat. Sembla una contradicció que, des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, resta credibilitat, resta confiança, que és aquest valor tan important que hi ha en política, algú que va i ve.
Per la seva banda, el candidat de Junts, Xavier Trias, ho troba poc seriós. Creu que l'impacte de la seva candidatura, la de Trias, hi ha tingut alguna cosa a veure.
Crec que el fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. Si tu t'estàs 4 anys donant suport a un govern, quan falten 5 mesos per les eleccions, tu no et pots desmarcar així.
Des d'Esquerra, Ernest Maragall creu que intenta tapar la seva gestió al govern de Colau.
El que està fent el senyor Collboni és, per una banda, extendre el certificat de defunció d'un govern, d'una etapa de 8 anys, però d'un govern concret, de l'actual govern Colau Collboni. I l'altra cosa que està fent no és que estigui abandonant el govern, està abandonant la ciutadania, està abandonant la seva responsabilitat, està abandonant la ciutat, està abandonant Barcelona.
S'hi afegeix Daniel Cirera, candidat del PP en declaracions a Ser Catalunya.
És sorprenent, perquè el senyor Collboni el que està fent amb aquesta dimissió és reconèixer que la situació de Barcelona és desastrosa i, per tant, perquè no li contamini davant de la campanya electoral, ell abandona el govern, no? Un govern del que, a més, ell és corresponsable absolutament.
De moment, qui no n'ha dit res és l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Mentrestant, patronals i sindicats pressionen a govern i oposició perquè desencallin els pressupostos de la Generalitat per aquest any. Pere Aragonès els ha convocat per explicar-los la situació quan ja s'han superat tots els terminis que s'havien marcat per negociar. I el més calent és a l'Aigüera. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia, aviat farà un mes que és vigent la pròrroga dels pressupostos de l'any passat i ja s'ha esgotat la setmana de marge que es van donar Pere Aragonès i Salvador Illa per desencallar l'acord, però no hi ha novetats. Els dirigents de Comissions Obreres, la UGT, Foment del Treball i Pimec s'han reunit amb el president i les conselleres que negocien els comptes i n'han sortit lamentant que la situació està igual que fa 2 mesos. Exigeixen responsabilitats a totes les parts i s'ofereixen per veure's amb tothom. N'han parlat a la sortida els presidents de Foment i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Canyeta, i el secretari general de Comissions, Camil Ros.
Exigim la màxima responsabilitat al govern de la Generalitat i al mateix temps també a les formacions polítiques que poden donar suport a aquest pressupost.
Però estem en aquells metres finals on realment es fa dificultós el poder arribar a la cima. Estem totalment en predisposició de poder ajudar.
La nostra pressió és bidireccional. Perquè nosaltres volem acord, nosaltres ara no venim aquí a decidir si uns o altres són els bons o els dolents de la negociació.
El govern reconeix que la negociació està en un punt complex, situen la B40, la Ronda del Vallès, que uniria Sabadell i Terrassa, com el principal escull. La consellera Laura Vilagrà acusa el PSC de fer-se pregar.
Amb el PSC tenim contactes, però també és veritat que no entenem la dilació en les respostes a les propostes que fa el govern, perquè no té sentit anar perdent dies. Com li he expressat, aquest pressupost és una gran eina transformadora, però cada dia que passa, doncs, com que té menys temps d'execució, doncs té més dificultats per respondre a les necessitats reals d'aquest país. Per tant, el que ens convé és fer-ho de forma ràpida.
He exhibit les xifres del que es podria fer amb els nous comptes, com ara els 1.200 milions d'euros de més per salut, que podria consolidar les més de 4.000 persones contractades expressament durant la pandèmia, i també es podria consolidar les vora 7.000 contractades arran de la Covid a educació.
Doncs tot plegat avui, que justament arrenca una setmana carregada de vagues a Catalunya, entre elles el sector educatiu i sanitari. La que s'espera que tingui més magnitud és justament la dels sanitaris, que ja demà començarà a escalfar motors amb la vaga que ha convocat la Intersindical, que s'allargarà fins dimecres. I dimecres i dijous serà el torn de la convocada per metges de Catalunya, el sindicat majoritari també entre facultatius. Una aturada que coincidirà amb la de mestres i professors. De fet, el Departament de Treball ja ha decretat els serveis mínims per tots dos sectors en espera de si hi ha algun acord d'última hora que les eviti. Precisament aquesta tarda, el Departament de Salut i Metges de Catalunya es tornaran a reunir, Laia Colomer.
A l'última reunió dimecres passat, uns i altres van apropar posicions, però divendres Metges de Catalunya va sorprendre redoblant la pressió sobre salut amb la convocatòria de 3 dies més de vaga la setmana que ve de l'1 al 3 de febrer. En espera, però, de què passa aquesta tarda, Treball ja ha decretat els serveis mínims per les aturades d'aquesta setmana, començant demà amb la intersindical i allargant-ho fins dijous amb la de Metges de Catalunya. Caps i hospitals hauran de garantir l'atenció a les urgències i emergències, també els tractaments que siguin inajornables, per exemple, la quimioteràpia en casos urgents i el funcionament d'unitats especials com les UCIs. Tota la resta de serveis treballaran com un cap de setmana, també les residències. Això pel que fa als centres sanitaris, pel que fa a escoles i instituts, hi ha vaga convocada dimecres i dijous des d'educació infantil fins a secundària. Els serveis mínims seran d'un docent per cada 3 classes i d'un membre de l'equip directiu. En canvi, a les llars d'infants i als centres d'educació especial hauran de treballar la meitat de la plantilla.
Un altre sector que també protesta és el dels tribunals, concretament els lletrats de l'Administració de Justícia, que demanen un increment de sou. La seva tasca als jutjats és imprescindible i sense aquesta feina es complicarà encara més el col·lapse endèmic que ja hi ha en aquest sector, el sector judicial. Els funcionaris han convocat una vaga indefinida que arrenca també demà a Marpollató.
Això comportarà anul·lar algunes visites i judicis, tot i que hi haurà serveis mínims. Els lletrats de l'Administració de Justícia són els que s'encarreguen d'organitzar, gestionar i inspeccionar tots els procediments judicials que arriben als tribunals. Segons expliquen, la seva situació va canviar el 2009, quan se'ls va demanar que assumissin feina per descarregar jutges i magistrats, una tasca que estan fent des de llavors, però sense que el seu sou hagi canviat. Ho ha explicat a RAC1 Patricia Jimeno, del comitè de vaga.
D'expedients que eren, consideraven menors i de tot la qüestió procedimental, se'ls va descarregar d'això perquè posessin resolucions definitives. Tota aquesta descàrrega va anar a parar als llavors secretaris judicials. En el 2009, amb aquest canvi de llei, se'ns va demanar que, sisplau, que tinguessin paciència perquè amb la crisi econòmica de llavors no es podia fer una autèntica adequació salarial.
Els lletrats asseguren que el Ministeri de Justícia mai s'ha posat en contacte amb ells per negociar, però el Ministeri de Pilar Llop assegura que han complert amb totes les reclamacions del col·lectiu i acusa els funcionaris de fer una vaga política sense cap finalitat professional.
Les 2:12, Alberto Núñez Feijóo limita ara als ajuntaments la seva proposta perquè només pugui governar la llista més votada. Fins ara ho havia demanat també per comunitats i pel govern espanyol. Isabel Díaz Ayuso ho havia censurat a primera hora del matí en la primera legislatura. De fet, ella va governar gràcies a un pacte sense haver guanyat les eleccions. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Feijóo feia mesos que ho repetia, conscient que les enquestes li donen una victòria electoral, però que serà esclau de pacte, sobretot amb Vox. Avui ha presentat un document de regeneració democràtica, però la proposta perquè governi el més votat només queda limitada a ajuntaments. Acusa Sánchez de governar des del nepotisme i hostatge de l'independentisme.
Se sigue un guión que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas, e interpreta el poder ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes. Es una deriva en la que se va superando nuestra capacidad de asombro.
El document té 60 propostes que diu que les posarà en marxa en els primers 100 dies del seu govern. Arrenca amb la recuperació de la sedició, la tipificació al Codi Penal dels referèndums il·legals, reforma del poder judicial i també limitació de mandats per càrrecs institucionals, prohibint que siguin per membres de partits.
En l'àmbit internacional creix la pressió sobre Alemanya perquè envia els tancs Leopards que demana Ucraïna o que almenys com a país fabricant autoritzi altres aliats a poder-ne enviar. Polònia ho demanarà formalment les pròximes hores, però ja ha amenaçat de fer-ho igualment, encara que no tingui llum verda de Berlín. Tot plegat es discuteix a aquesta hora a Brussel·les en una altra reunió dels ministres d'Exteriors de la Unió Europea. Corresponsal de RAC1 a la capital belga, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. Ahir la nit, la ministra d'Exteriors alemanya obria la porta a autoritzar altres països a enviar tancs Leopard a Ucraïna, però aquest matí ha tornat a refredar aquesta possibilitat i a aquesta hora Berlín continua estudiant-ho. Polònia i les repúbliques bàltiques continuen demanant aquest permís i, si no, Varsovia ja ha amenaçat en tirar pel dret i crear una coalició internacional al marge d'Alemanya per fer aquesta entrega de tancs. Aquest matí també el representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, es mostrava favorable a enviar a Ucraïna tota l'ajuda que demana i necessita.
Estudiarem com podem seguir donant suport econòmicament i militarment a Ucraïna.
Ja he dit moltes vegades que des del meu punt de vista personal aquest tipus d'armes s'haurien d'entregar a l'exèrcit ucraïnès, però és una decisió que correspon als països i avui estem aquí per discutir-ho.
Els ministres d'exteriors europeus també esperen aprovar avui un nou tram de 500 milions d'euros per finançar l'enviament d'armes a Kiev i avançar amb la creació d'un tribunal especial que jutgi a Rússia per crims de guerra.
Gràcies, Lluís. Un quart de tres. Ara tornem.
RAC 1. El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la Lluna mentre seus al sofà de casa. El futur és que no et puguin tallar la llum. Si no pots fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas, t'ajudem a trobar solucions. Entra a barcelona.cat/drets energètics i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Fàcil Mòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One. RAC1 migdia.
Ha estat la notícia de tot el cap de setmana. Dani Alves ja és a la presó de Brians 2. Aquest matí l'han traslladat des del centre penitenciari on ha dormit des de divendres a Brians 1. Fonts penitenciàries apunten que aquest canvi, poc habitual però no únic, és per garantir la seguretat i la convivència dins del mòdul. Brians 2 és una presó més nova i amb mòduls més petits. Benet Nigo.
Aquest matí els professionals de Brians 1 han fet les entrevistes pertinents per classificar i avaluar la situació d'Alves i n'han acordat el trasllat. Brians 1 és el centre predeterminat per reclusos preventius, com és Alves, mentre que a Brians 2 normalment està pensat per presos ja condemnats. Tot i això, no és el primer cop que acull preventius. Per exemple, Jordi Pujol Ferrusola o l'exsoci d'Urdangarín Diego Torres també van estar empresonats a Brians 2. Des de Justícia insisteixen, doncs, que no és de cap manera un tracte de favor, sinó una mesura prevista, sempre pensant en el funcionament de la presó, sense entrar tampoc en el tipus de delicte que s'atribueix a Alves, una agressió sexual. Amb el seu trasllat, torna a començar el procés d'ingrés a la presó, com va passar divendres a Brians 1. De moment està al mòdul d'ingressos, on li faran revisió mèdica, l'identifiquen i l'equip de tractament en fa l'avaluació. Quan tot això estigui fet, li assignaran el mòdul on passarà el període de presó preventiva que ordeni la justícia, un procés que com a model pot durar, com a molt, pot durar 5 dies, si no hi ha algun motiu excepcional que obligui a allargar-ho.
Mentrestant, Alves i el seu entorn, Benet, busquen nou advocat.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, han sondejat alguns bufets de prestigi de Barcelona per substituir la lletrada que l'ha assistit fins ara. Fons judicials consideren que l'estratègia de defensa ha estat nefasta perquè ha permès a Alves caure en contradiccions des de divendres, i això ho pot arrossegar durant tota la causa judicial. Recordem que Alves va passar de negar qualsevol contacte sexual amb la víctima, una noia de 23 anys, a dir que sí que n'hi va haver, però amb consentiment i per iniciativa de la noia. La jutgessa i els Mossos, però, no s'ho empassen perquè tenen informes mèdics, testimonis i gravacions que avalen la versió de la noia.
I a tot això, Xavi Hernández es va haver de disculpar ahir per la relliscada de dissabte. L'entrenador del Barça va dir que li sabia greu per Dani Alves sense fer cap referència a la víctima, Xavi.
Això deia dissabte i ahir va rectificar. Va ser en la roda de premsa postpartit al Barça-Getafe quan abans de contestar cap pregunta el tècnic terrassenc va voler matisar la valoració sobre l'empresonament de Dani Alves que havia fet el dia anterior. Xavi es va disculpar per no haver estat prou contundent.
Vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? Hem de condemnar tots aquests actes. No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions.
Aquesta era ara la rectificació de Xavi. La delegada del govern espanyol contra la violència masclista, Victòria Rossell, creu que el cas d'Alves ha de servir d'exemple i subratlla que els protocols contra les agressions sexuals a l'oci nocturn i la protecció de la víctima han funcionat. Tot i això, lamenta que de nou molta gent posi en dubte aquesta víctima i, de fet, creu que si ell ha renunciat a la possible indemnització és perquè les dones encara estan sota sospita, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
Ya han empezado de nuevo las voces que han cuestionado a la víctima constantemente, que incluso ella ha renunciado por ahora a las acciones civiles, a la indemnización, que parece que en eso ganas en credibilidad. Y esto es uno de los rasgos, de los prejuicios, de los estereotipos más claros de la justicia patriarcal y de la cultura de la violación, ¿no?
La víctima d'Alves vol demostrar justament que no l'ha denunciat per treure un profit, sinó perquè vol que es faci justícia. Detingut a Sitges, un pederasta que hauria agredit sexualment com a mínim 6 menors. Són nens d'entre 3 i 10 anys, fills del seu entorn personal, Benet.
Sí, l'home, a més, gravava les agressions sense que sortís la seva cara i ho penjava en canals pedòfils, l'anomenat web fosc. De fet, és a partir de l'anàlisi d'aquestes imatges que s'arriba al final del cas. En una de les fotografies es veu a través d'una finestra part de l'exterior i els investigadors van concloure que era a Vilanova i la Geltrú. També gràcies a les imatges, la policia apunta que ja actuava des del 2016. A més, no descarten que apareguin més víctimes perquè el detingut, que ha entrat a la presó, era monitor de clubs de futbol i, per tant, tenia accés a altres menors. Durant els escorcolls es va confirmar els escenaris de les imatges i també han trobat rastres informàtics d'accés a l'internet fosca i descàrregues de pornografia infantil.
Justament avui, un acusat d'abusos a menors quan era entrenador de futbol Artés al Bages ha pactat amb la Fiscalia una pena de 2 anys i 11 mesos. D'aquesta manera evitarà l'entrada a la Garjola. Més detalls des de l'Audiència de Barcelona. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. L'acusació li demanava una pena de gairebé 25 anys. Finalment no haurà d'entrar a presó si no comet cap delicte en 5 anys. Paga una multa de 2.700 euros i fa un curs de formació sobre educació sexual. També haurà de pagar 8.000 euros pel que fa a la responsabilitat civil. Els fets van passar entre el 2017 i el 2018. Segons el Ministeri Fiscal, l'acusat feia servir aplicacions com WhatsApp, Instagram i Snapchat per tenir converses sexuals amb alumnes. Per exemple, els demanava que li expliquessin les seves experiències sexuals i també n'hi explicava d'altres que els menors no coneixia i els animava a fer-ne. A més, segons l'escrit, els feia sentir malament si no el contestaven. En algunes ocasions, l'acusat va fer videoconferències per fer pràctiques sexuals o els deia fins i tot de quedar per despullar-se o dormir junts.
També ha arribat a un acord per evitar judici un home que va fer de dentista durant 4 anys sense tenir el títol. El condemnaran per estafa, intrusisme professional i per lesions a algun dels seus pacients, Maria.
La petició inicial de presó era de 10 anys, però l'acord entre Fiscalia, l'acusació particular i de la defensa l'han rebaixat a 6 anys i 4 mesos. També haurà de pagar diverses multes i haurà d'indemnitzar una 80ena de víctimes que les va arribar a estafar amb prop de 400.000 euros. Segons la Fiscalia, l'acusat no tenia cap mena de títol com odontòleg o estomatòleg recorregut a Espanya. El cert és que va fer diagnòstics, tractaments, els va receptar medicaments i fins i tot simulava que els havia tractat quan no era ni tan sols així. Algunes de les víctimes havien arribat a pagar fins i tot tractaments de 24.000 euros. I no només això, segons la Fiscalia, algunes víctimes als tractaments els hi va acabar causant una lesió a la boca i als ossos. Divendres li entrarà la sentència i tindrà 10 dies per entrar a presó. Ha demanat fer-ho a Lleó, on hi viu la seva mare, que a més està malalta.
I atenció, aquest cas, una guerra de globus d'aigua entre un grup de nens ha acabat amb un judici a l'Audiència de Barcelona on es demanen fins a 5 anys de presó. Segons la Fiscalia, alguns dels globus van impactar en una casa i els dos companys de pis que hi vivien van enxampar un dels menors, el van retenir i el van pegar i amenaçar.
Tot plegat va passar l'agost de l'any passat, al vespre. Segons la Fiscalia, l'home que hi havia va sortir al carrer, que hi vivia va sortir al carrer i va agafar un d'aquests menors i el va arrossegar de nou fins a casa seva. Li va agafar del coll i el va tirar al terra fins a entrar-lo a dins. L'acusat li hauria clavat bufetades a la cara, li hauria pegat al cap i, segons l'escrit, l'altra acusada no hauria fet res per evitar-ho. L'home l'hauria tancat al menor al soterrani fosc i el va amenaçar amb un maó si no li deia com es deien els seus amics. La policia va acabar arribant al domicili després que una veïna truqués i van detenir l'acusat i van entregar el menor a la seva mare. El menor ha confirmat els fets i assegura que l'home el va entrar dins de casa mentre ell demanava auxili a la gent que passava pel carrer. Assegura que ell anava amb un grup d'amics, però que no va fer res. I l'acusat nega els fets, assegura que va agafar el menor i li va demanar explicacions, però que en cap cas el va arribar a entrar a dins de casa. De fet, diu que va ser ell mateix qui va trucar a la policia. Ara el judici ha quedat vist per sentència.
Gràcies, Maria. Més coses. Els bombers van apagar l'any passat 50 incendis provocats per patinets elèctrics, la meitat a Barcelona, segons dades que us ha avançat RAC1. El foc comença principalment pel mal ús de les bateries de biolitio. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. En 2 anys hi ha hagut el doble d'incendis. Tot i que les bateries tenen a vegades un defecte de fàbrica i s'incendien, el foc però es deu sobretot a cops, trencaments o modificacions que s'hagin fet. Comprar una bateria d'alta qualitat o controlar el seu estat són algunes de les recomanacions. Lluís Mendo, sergent i responsable de salvament en accidents de trànsit i assistència tècnica dels bombers, explica a RAC1 que el moment de càrrega també és molt delicat i n'explica alguns consells.
Carrega-la en un lloc segur. Si pot ser un exterior, molt millor. I lluny de materials combustibles. Si pot, si ha de ser alguna habitació, home, amb la porta tancada i no ho deixes carregant sense vigilància, per exemple, a la nit, etc. I si és el cas, doncs intenta utilitzar un detector de fums, que són econòmics i de fàcil manteniment.
Després de Barcelona, la comarca més afectada és el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. També hi ha hagut incendis d'aquest tipus al Gironès i al Baix Empordà.
Almenys mitja dotzena d'empreses catalanes han rebut missatges de WhatsApp fraudulents que miraven d'estafar-la suplantant la identitat d'un responsable de la mateixa companyia. El Monarracó va destapar divendres el primer cas d'intent d'estafa amb aquest modus operandi, però n'han sortit més. Els missatges als estafadors, recordem, encarreguen a un treballador que compri targetes regal de plataformes com Google Play, Apple o PlayStation. Així n'aconsegueixen les dades i els buiden els diners d'aquestes targetes mare.
Sí, de moment el número de mòbil que fan servir els estafadors continua actiu i encara es fan passar per directius de diverses empreses. És el cas de l'empresa Raipa de Terrassa, encarregada de desenvolupar i fabricar equips de laboratori. La Vanessa González, directora financera, va rebre un missatge de la directora executiva. Ho ha explicat al Monarracú.
Sí, en un primer vaig rebre aquest missatge, però sí que és cert que als 10 minuts o així em van fer una trucada per WhatsApp. I dic, ostres, que estrany. La vaig intentar agafar, però jo no escoltava res. I llavors em vaig escriure, no puedo oírte, no sé si puedes oírme. Y em va enviar el quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o tabaquería.
El missatge representa que li enviava la Teresa Espinar, la directora executiva, des d'un perfil fals.
Van agafar una foto que tinc pública, si poses el meu nom per Google, i si pots, si tecleges el meu nom, és la primera foto que surt.
La Vanessa i la Teresa van anar a una comissaria dels Mossos, però com que no van caure en l'estafa, no han pogut presentar cap denúncia del cas.
RAC 1 migdia.
Més de 250.000 espectadors van seguir ahir la gala dels Premis Gaudí, que va assolir una quota de pantalla de prop del 16%. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colill, celebrava aquest matí al Monarracó aquest seguiment.
Em va agradar perquè va poder ser un homenatge a l'Agustí i això, dintre de la tristesa que portàvem ahir tots, va ser molt emocionant.
Gairebé un any després del seu èxit al Festival de Cinema de Berlín, Alcarràs va triomfar també als Gaudí, que el van reconèixer com a millor pel·lícula de l'any. Una nit amb un palmarès molt repartit, Maria.
Així és, l'Acadèmia del Cinema ha premiat aquest any la diversitat de les produccions catalanes en una collita del 2022 molt bona. El fenomen d'Alcarràs va ser profeta a la seva terra i va marxar a casa amb 5 guardons, els de millor pel·lícula, direcció, guió, producció i premi del públic. Els mateixos que es van dur l'altra gran nominada de la nit, Un any, una noche, d'Isaac i la Cuesta, que va guanyar els premis de millor guió adaptat i millor banda sonora, entre d'altres. L'altre gran nom de la nit va ser Albert Serra, que va guanyar el premi a millor pel·lícula de parla no catalana en Pacifiction. El film estrenat al Festival de Canes va marxar a casa amb 3 premis. I l'òpera prima de Miquel Gurrea, Suro, va endur-se els guardons amb millor direcció novell i millors protagonistes per Pol López i Vicky Luengo. Per cert, que aquesta no va ser l'única parella artística premiada de la nit, perquè el tàndem Àngela Cervantes i Carla Quílez, mare i filla a la ficció La Maternal, van guanyar el premi a millor actriu secundària i revelació.
I ja s'han obert les inscripcions pels Premis Ràdio Associació, que aquest any arriben a la 23a edició, els guardons que reconeixen la feina dels professionals de la ràdio de l'últim any, de 19 de març del 2022 a 1 de març del 2023, uns premis que s'adrecen a tots els territoris de parla catalana, excepte en propostes de programes en 4 categories diferents: millor programa de ràdio, millor programa de ràdio local, millor programa pel que fa a innovació i millor programa pel que fa a inclusió. El jurat presidit per Carla Solà i format per Imma Tovella, Assumpció Maresma, Joan Manuel Tresserres i Jordi Margarit triarà el millor professional, el Premi a l'Excel·lència i el Guardó 1924, que reconeix treballs audiovisuals. En l'edició de l'any passat, els Premis RAC van reconèixer el corresponsal de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres, com a millor professional de l'any.
RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Per dos quarts de tres aquest matí s'ha sortejat el quadre de la Copa del Rei de bàsquet que jugarà a Badalona a mitjans de febrer. Pel que fa als catalans, Xavi, el Barça s'enfrontarà a l'Unicaja i el Joventut del Baskonia.
Exacte, i tots dos catalans van per bandes diferents del quadre, per tant no es trobarien fins una hipotètica final. En canvi, els dos grans favorits al títol, com són Barça i Madrid, es poden enfrontar a les semifinals. El quadre complet, doncs, per la part alta és Real Madrid-València i Barça-Unicaja. Aquests partits es jugaran dijous 16 de febrer i per la part baixa Tenerife-Gran Canària i Joventut-Baskonia, que jugaran divendres 17 de febrer. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Una primera aproximació ens diu que, de fet ara ho comentàvem, per primera vegada en molts anys Barça i Madrid només es poden trobar a semifinals. D'altra banda, els equips que han caigut dijous són de molt més nivell que no pas els que han caigut divendres. Analitzem primer el quadre al detall, començant per la part alta.
Sí, mira, Barça-Unicaja, la reedició del partit de quarts de final de fa dues temporades, un partit que al Barça li va costar horrors tirar endavant davant d'un equip que està en plena reconstrucció, però que a l'hora de la veritat ho està fent molt bé. En el partit de la primera volta, la victòria va caure del costat blaugrana a mitjans de desembre en un dels recitals defensius d'aquest curs. De fet, us recordeu bé aquell partit que Nicola Provito l'està celebrant al vestidor la victòria de l'Argentina al Mundial. Doncs, cara, el que pot passar, i el que pot passar més endavant, el general manager de la secció, Juan Carlos Navarro, ha reconegut que el devenir en aquesta Copa acabarà marcant els propers mesos de la temporada.
Sempre marca. Els anys passats, pues, la vam guanyar, i un any vam acabar bé i l'altre no tan bé, o sigui que tot pot passar, però sens dubte és el primer torneig important i que esperem a estar dalt de tot.
Si el Barça tira endavant, el rival serà bé el Madrid, bé el València. Els blancs han estat els campions de la Lliga regular per bàsquet a Beraix en l'any de l'estrena de Xus Mateo. Els valencians s'hi van ficar ahir, després d'una primera part de temporada amb molts problemes físics a l'equip de l'ex Bumbro. L'arribada del màxim anotador de l'ACB a l'equip, Xavi Xanon Evans, els hi ha de donar una nova dimensió.
Ets bo, Mundet. Com has canviat ràpid, de les novetats de la tecnologia al de sempre, que és el telèfon, perquè és com ens ha acabat funcionant. En qualsevol cas, això per la part alta del quadre, per la part baixa, el Joventut s'afrontarà al Baskonia a quarts de final. Diries que ha caigut bé l'emparellament?
Sí. Hi havia dos equips que a Badalona no volien veure ni en pintura, el Madrid i el Tenerife. Pel tarannà i pel joc de la penya, el que li anava millor era el Baskonia, i així ha estat. Tots dos equips es van veure les cares, de fet, la setmana passada, un partit que el Joventut va deixar escapar d'un punt, amb un final de partit horriblement jugat. Tots dos equips que no passen per un bon moment físic, ara mateix tres lesionats a Badalona, Pau Ribas, Pep Busquets i Yannick Crac, amb un Antetòmic que està jugant amb problemes de turmell. Compte, el director esportiu Jordi Martí ha avançat que estan mirant de portar algú del mercat.
Soc optimista, penso que l'equip recuperarà gent, tenim lesions que aniran amunt i inclús esperem tenir alguna incorporació més en l'equip que puguem jugar la Copa sent el màxim competitius possible.
Aquest algú és Vladimir Blasiansky, ex-verd i negre, malgrat que l'operació a hores d'ara encara continua encallada. Si el Joventut seguís endavant en aquesta Copa del Rei, els partits de divendres jugaria dissabte contra el guanyador del derbi canari que juguen Tenerife i Gran Canària.
És la Copa del 16 al 19 de febrer a Badalona, amb aquest sorteig de la fase final que avui hem conegut. Mundet, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
I dit tot això, anem al futbol i repassem la 18a jornada de la primera divisió masculina. Destaquen les victòries del Barça i del Madrid, però també la polèmica derrota del Girona al camp del Villarreal. Comencem amb la ressaca d'aquest Barça-Getafe.
RAC 1 migdia.
Un partit que es va endur al Barça gràcies al gol de Pedri a la primera part, però també gràcies a les aturades de Marc-André Ter Stegen, que van permetre al Barça sumar la victòria i continuar líder amb 3 punts d'avantatge respecte al Real Madrid. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Això sí, sense un joc gaire brillant i amb el perill de no tancar el partit.
Sí, de fet, el Barça va acabar demanant l'hora en un partit molt poc fluid, amb moltes dificultats per superar el bloc baix del Getafe i Tous al darrere, especialment a la primera meitat, on el Getafe va poder trenar diverses contres amb facilitat. Ter Stegen i Pedri van ser capdals per sumar 3 punts més i que el Barça continuï líder de primera divisió amb 3 punts més sobre el Real Madrid. Xavi va reconèixer que no va ser un bon partit, creu però que l'equip està més a prop de la versió que es va veure a la final de la Supercopa que no pas del partit que van fer ahir.
Home, jo crec que hem fet més bons partits que no d'aquest tipus, no? Si mires la temporada, jo crec que hem estat un 70% amb bons partits, molt bons partits, diria, i d'altres doncs, que estàs més espès, i d'altres doncs, que potser has merescut guanyar, has jugat bé i no has guanyat, no? Com el dia de l'Espanyol. Bé, però estem més a prop d'un bon Barça que un Barça més espès, diria.
Pedri va fer l'únic gol del partit al 35 de la primera amb assistència de Rafinha, que excepte en la jugada del gol no va estar gens bé. El canari, després del partit, va reiterar que l'equip li segueix faltant tancar els partits.
Yo creo que tenemos que aprender a cerrarlos, todavía no lo estamos haciendo y es una tarea pendiente, pero bueno, creo que estos tres puntos eran muy importantes, veníamos de ganar la Supercopa y bueno, dedicársela al Capi por los 703 partidos.
Pedri suma ja 5 gols aquesta temporada, 4 a la Lliga i 1 a la Supercopa, iguala el 5 que va fer la temporada passada i és el migcampista amb més gols. A principi de temporada, en una entrevista al Tu Diràs, va explicar que tenia l'objectiu de tenir més arribada.
Y tengo que mejorar en eso, tengo que tener muchísima más llegada y más gol y bueno, creo que al fin y al cabo pues se dará.
Això del gol que et deia, Xavi t'ha demanat una xifra de gols o no? Tu tens alguna xifra de gols al cap per marcar aquesta temporada? Entre 10 i 20?
Sí, por ahí estará. Pero no me quiero poner una cifra marcada por si no llego e intento pues aportar las máximas asistencias y los máximos goles.
Ahir també un dia més va ser vital Marc-André Ter Stegen per sumar els 3 punts. El porter alemany està en un nivell excepcional i ja ha estat clau, ha incidit de manera directa en 17 dels 44 punts que porta el Barça a la Lliga, a més de ser capdalt sense anar més lluny a la Supercopa en les semifinals contra el Betis. Ter Stegen ha deixat la porteria 0 en 13 de les 17 jornades de Lliga, només han encaixat 6 gols i 4 de jugada, 2 han estat de penal. El Camp Nou només ha recollit una pilota de la xarxa i va ser en el penal transformat per l'Espanyol el dia del derbi. L'Alemanya atura un 89% dels xuts que rep. Unes dades que mostren el seu bon nivell de forma. En declaracions a Movistar, Ter Stegen diu que partits com els d'ahir els fan més forts com a equip.
Al final intento estar al 100%, primero para mí, obviamente, pero también para el equipo, para siempre estar cuando me necesita. Y nada, en muchos momentos también me lo devuelven y esto es de lo que se trata y victorias como hoy, como grupo, creo que nos hace más fuerte y esto es lo que tenemos que entender, que cada victoria ahora pues apretamos a los otros.
I dos noms més del partit d'ahir. D'una banda, Ansu Fati, que tenia la missió de suplir Robert Lewandowski, que encara li queda per ser un partit de sanció contra el Girona, igual que Ferran Torres. Mm-hmm. Ansu no va tenir moltes ocasions davant un Getafe molt ben ordenat al darrere, però no va estar encertat i, de fet, va acabar amb cara de frustració. I, per últim, Christensen, clarivident i excel·lent en la jugada del gol, tallant una contra i habilitant Rafinha. Un Christensen, però, que va haver de ser substituït al descans per unes molèsties als isquiotibials, però si no hi ha cap contratemps, estarà disponible per jugar dimecres contra la Real Societat a la Copa. Aquest matí l'equip ha fet en recuperació postpartit amb Ángel Alarcón, del juvenil que de moment continua en dinàmica del primer equip. Demà, nova sessió per preparar el partit i a la una parlarà Xavi en la prèvia dels quarts de la Copa.
I fora del vessant esportiu, Laia, un parell de punts més. El primer fa referència al mercat d'hivern.
Sí, el director de futbol, Mateu Alemany, en declaracions a Movistar, ha valorat positivament el traspàs de Memphis Depay a l'Atlètic de Madrid per 3 milions d'euros fixes més una en variable i explica que la intención es no buscar un sustituto.
La verdad es que para nosotros ha sido una buena operación. El míster ya manifestó ayer que está muy contento con la plantilla que tenemos y por tanto tenemos una calma absoluta respecto al mercado. Veremos qué pasa, nunca se puede decir una cosa, pero la idea en este momento es mantenernos como estamos, que sería una gran noticia.
La prioritat, de fet, és inscriure els nous contractes de Gavi i Araujo amb l'espai generat per la sortida del neerlandès. En l'operació de Memphis també s'ha inclòs una opció de compra preferent i no obligatòria pel del Barça i pel jugador Yannick Carrasco. Alemany diu que és un jugador que interessa des de fa temps.
Es un elemento más dentro de la negociación con el Atlético de Madrid. Es un jugador que en el futuro y en verano nos parecía interesante. Y bloquear una cláusula de opción libre por parte del Barça nos parecía una buena operación y así lo hicimos y fue, digamos, y hay que entenderlo así como parte del precio pagado por el Atlético de Madrid.
El belga veu amb bons ulls la possibilitat de fitxar pel Barça. De fet, des del seu entorn van assegurar que estava disposat a venir a aquest mateix mercat d'hivern.
I, finalment, atenció al que publica el Confidencial sobre l'adjudicació de les obres del Camp Nou a l'empresa turca Limak.
Asseguren que el Barça ha saltat les normes per adjudicar les obres de redemolació de l'estadi. Segons publica el Digital, l'empresa turca no compleix les dues de les condicions establertes i que són haver participat en la construcció de dos edificis a Espanya amb un pressupost superior als 150 milions d'euros en els últims 10 anys i haver construït un estadi de més de 40.000 espectadors en els últims 10 anys. El Barça, però, acaba de fer un comunicat negant la informació que publica aquest article. El Barça esmena concretament fins a 5 punts, fins a 5 denúncies que fa l'article i diu que són totalment falses, que en el plec de condicions no ha estat incomplert en cap cas. Subratllen ja que diuen es vincula aquest a la nova licitació que és de data 1 de setembre del 2022. El Barça, doncs, que nega en un comunicat la informació del Confidencial que es titula Laporta se saltó les normes del Barça para dar les obres del Camp Nou a la turca Limak.
Tot això pendents, doncs, lògicament, de com evoluciona aquesta licitació d'obres, com evolucionen, en definitiva, les obres de l'Espai Barça i, en concret, del Camp Nou, però sense començar, ja veieu, tot el que va sortint, n'haurem d'estar molt pendents. Per cert, sobre la Copa del Rei, el Barça rebrà dimecres, com sabeu, la Reial Societat, ara en parlava la Laia, en els quarts de final de la competició. Doncs bé, aquest matí s'han designat els àrbitres per als quatre enfrontaments d'aquesta ronda i en destaquem dos. D'una banda, l'àrbitre del Barça-Reial Societat serà Gil Manzano. Per tant, l'àrbitre madrileny es retrobarà, diguem-ho així, amb Lewandowski després d'expulsar-lo al camp de l'Osasuna, que va suposar una sanció de 3 partits que el polonès encara arrossega. I l'altra designació que crida l'atenció és la del Cerro Grande, que xiularà el València Atlètic Club, malgrat tota la polèmica en el Girona-Villarreal d'ahir. Després ens hi aturem, però l'extremeny va xiular 3 penals a favor del Villarreal. Ara el que fem és repassar la victòria del Madrid a Sant Mamés. Una victòria per 0-2 que confirma la reacció blanca abans d'encarar una setmana exigent pels d'Ancelotti. Dijous el derbi madrileny de Copa i diumenge s'enfrontarà a la Reial Societat a la Lliga. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. El Madrid, després de perdre la final de la Supercopa, ha salvat una setmana complicada. Va superar els vuitens de final de la Copa remuntant a Villarreal un 2-0 i ahir va sumar els 3 punts en un camp teòricament complicat com és el de Sant Mamés, tot i que és cert que el Madrid encadena una molt bona ratxa de resultats a l'estadi de l'Atlètic Club. 4 victòries consecutives a la Lliga i des del 2005 només ha perdut 2 vegades en la competició domèstica. Ahir partit seriós del Madrid en defensa i efectiu en atac. 4 oportunitats clares, 2 gols, Benzema al minut 24 i Kroos al 90 quan els blancs pràcticament només es defensaven. Per Carlo Ancelotti, tècnic blanc, l'equip va mostrar una bona versió, sobretot a nivell defensiu.
El equipo ha vuelto a defender bien, compacto, sólido, con un bloque bien hecho. Es verdad que como se puso el partido con la ventaja, necesitábamos que defender y lo hemos hecho bien. Esto lo que ha cambiado en este partido, no hemos regalado y al final hemos ganado.
Més enllà dels golejadors, també va ser protagonista Vinícius, que va tornar a enganxar-se amb els rivals, a exagerar caigudes, a protestar l'àrbitre i va acabar escridassat pels aficionats de Sant Mamés. Ancelotti, tot i admetre que Vinícius té algunes actituds millorables, va demanar més respecte pel futbolista brasiler.
Va a mejorar en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que en este momento lo están apretando. Todo el mundo lo está apretando. Yo creo sin sentido, porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol. Puede ser que a veces hay algunos momentos que se desconcentra un poco así, pero es muy joven. Yo lo quiero mucho a él, también queremos que sea respetado un poco más.
El Madrid, doncs, ha tirat endavant una setmana complicada, però torna a tenir partits exigents en els propers dies. Dijous, quarts de final de la Copa, el Bernabéu contra l'Atlètic de Madrid i diumenge també el Bernabéu, partit de Lliga contra el tercer classificat, la Reial Societat.
la part alta, doncs, d'aquesta classificació, el Barça continua líder amb 3 punts d'avantatge respecte al Madrid, 44 en tenen els blaugrana, 41 l'equip blanc, i la Reial Societat és tercer, es manté, de fet, tercer, els bascos no fallen i són ara a 3 punts del Madrid. Més despenjat ja hi trobem l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, quart i cinquè respectivament, amb 31 punts, per tant, a 13 del Barça. Aturem-nos, però, en aquesta polèmica de la jornada, la vam viure a l'estadi de la Ceràmica, en el Villarreal Girona, amb l'arbitratge de Del Cerro Grande, que va xiular tres penals en contra dels gironins. L'últim, al minut 101, que va suposar el gol de la victòria pels castellonins.
Ja m'ho direu, però quin penal ha vist ara Del Cerro Grande? Cada jugada dins l'àrea del Girona és penal? O com va això? Què ha vist Del Cerro Grande?
Bernardo...
Tercer penal en contra del Girona que xiula.
Perdó, Juanpe està agafant Pau Torres.
Per l'amor de Déu.
És tan visible, i Del Cerro té tantes ganes de xiular penals, sí, en contra del Girona, sí, perquè sí, n'ha xiulat un que era fora de l'àrea.
Sí.
Aquest que en els corners sempre hi ha mastegots aquí i allà i no se'n xiula mai cap, i aquest home avui ha dit, saps què? Avui un penal ha d'acabar en gol. A la primera me l'han tret a fora. A la segona l'ha aturat el porter. Doncs aquest tercer, a veure si aquest tercer és el bo.
Així ho vam viure a recull, de ben segur que aquest malestar és extensible a com ho va viure els aficionats del Girona. Saludem ja molt més tranquil el Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia, Xavi. Costarà d'oblidar el hat-trick de penals en contra d'ahir, però el Girona ja ha fet el primer pas per aconseguir-ho. L'ampliació del contracte de Santi Bueno fins al 2026. El central, de 24 anys, va arribar a Montilivi l'estiu de 2019 i ha jugat 104 partits amb la samarreta gironina. Com és habitual, el club no ha informat de la quantitat de la clàusula de rescissió. Dissortadament, l'uruguaià es perdrà el partit de Lliga de dissabte contra el Barça, perquè ahir va ser expulsat al camp del Villarreal. Bueno, a banda, el Girona enceta avui una setmana en què, si tot va bé, anunciarà el fitxatge del central internacional peruà Alex Callens i també la baixa de Samu Saiz. De fet, Samu fa dies que no s'entrena amb els companys i ahir no va entrar a la convocatòria. L'equip rebrà el Barça dissabte, 4 punts per sobre del descens, sense Santi Bueno, com dèiem, però podria recuperar David López. Serà el primer partit després de trencar a l'últim segon la ratxa de 7 partits seguits sense perdre. Un penal al de 10 minut d'un temps afegit que n'havia de durar 6, en va tenir la culpa. Mitchell tenia clar que els 3 penals amb els quals els va sancionar Del Cerro Grande no ho eren.
Que no son, pero bueno, no es que lo digan los jugadores, creo que todo el mundo estamos recibiendo mensajes sobre estos penaltis.
I tan clar com Mitchell ho tenia el central Bernardo.
Bueno, llamarlo falta de respeto... yo lo llamaría que creo que hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de pitar jugadas que pueden determinar un resultado.
La d'ahir és la 13a vegada a la història de la Lliga que un equip rep 3 o més penals en contra en un mateix partit.
El Girona, que amb aquesta derrota queda 11è classificat, 4 punts per sobre del descens. Immediatament després del Girona està classificat l'Espanyol. Girona té 21, l'Espanyol 20 punts, per tant els blanquiblaus 3 punts per sobre d'aquesta zona del descens que ara mateix ocupen el Valladolid, antepenúltim, el Cádiz, que és penúltim, i el CUE, que continua sent lògicament l'Elx. De fet, l'Elx, a un partit perquè acabi la primera volta, encara no ha guanyat ni un sol partit. Només n'ha pogut empatar 6. Parlem precisament ara de l'Espanyol, que avui ha presentat aquesta última incorporació en el mercat d'hivern. Es tracta de Ronael Pierre Gabriel, el lateral dret, que avui ha parlat ja davant dels mitjans de comunicació. Ens explica el Joan Camí. Joan, bon dia.
Hola, Xavi. Bon dia. Doncs sí, Ronael Pierre Gabriel ha estat presentat com a nou jugador de l'Espanyol. El lateral francès arriba cedit fins a final de temporada del Mainz i els blanquillaus es reserven una opció de compra de 2,5 milions d'euros, segons va poder saber recular setmana passada. Aquesta mitja temporada ha jugat cedit a l'Estrasburg, de la primera divisió francesa, i l'altre dia contra el Betis ja va entrar a la convocatòria, però no va debutar. Pierre Gabriel diu que venir a l'Espanyol era un repte molt atractiu per ell.
Venir a l'Espanyol era un repte, una gran oportunitat de descobrir un gran campionat nou amb un club històric. No he tingut dubtes. Ara he de demostrar el que puc fer i guanyar els partits per poder assolir tots els objectius del club.
Per atendre tots els objectius del club.
A la segona part de la roda de premsa, el director esportiu Domingo Catoira ha repassat l'última hora del mercat. Sobre Denis Suárez, jugador que podria sortir del Celta aquest mercat, diu que és una opció que podríem valorar si finalment surt del conjunt gallec.
Si hacemos memoria, ya se preguntó casi el verano pasado, si mal no recuerdo. Denis tiene un, creo que un conflicto bastante importante con su club. Si finalmente el jugador está en el mercado, repito, nosotros estamos abiertos a jugadores de nivel y veremos y lo valoraremos como un jugador de nivel, más allá de su perfil o no, pero no tengo constancia de que ahora mismo esté libre en el mercado para que esa opción pueda ser real.
Sobre las necesidades del equipo, las victorias no han cambiado el full de ruta.
Yo creo que sí, algo ha demostrado el club en este sentido, es equilibrio durante todo este proceso. Hemos sido y vamos a seguir siendo equilibrados, creyendo que esta plantilla es buena, muy buena, que si se puede mejorar van a llegar jugadores y que si no pelearemos hasta el final del campeonato para conseguir los objetivos marcados al principio.
I en qualsevol cas, Domingo Catoira és optimista de cara a la temporada.
Yo me considero culpable de construir un equipo que vi en perfecta comunión el domingo pasado, un equipo que tiene unas señas de identidad muy evidentes, y si en verano era optimista, imagínate si hoy sigo siendo optimista más que nunca, y estoy seguro que vamos a seguir creciendo como equipo y como club.
Per acabar, Maoyer ha condemnat els actes vandàlics a una placa que l'Espanyol i l'Ajuntament de Barcelona van inaugurar aquest cap de setmana per commemorar els 100 anys que hauria fet l'estadi de Sarrià. Menys de 24 hores després de col·locar-la, aquest monòlit va aparèixer ple de pintades ofensives contra els blanquiblaus.
Este tipo de vandalismo la condenamos desde el club y creemos que no es un problema del Espanyol, sino es un problema de la sociedad, ¿no? Tiene que ver como un problema de la ciudad de Barcelona. Este fin de semana se ha reflejado, ¿no?, en el Espanyol ha sufrido este tipo de vandalismo.
Queden pocs dies per tancar el mercat i l'Espanyol segueix buscant opcions tant al mig del camp com a la banda.
Parlem ara de la competició femenina, concretament d'aquesta Supercopa Espanya. La Federació Espanyola s'ha vist obligada a emetre un comunicat per la polèmica generada en l'entrega de premis en aquesta competició que va guanyar ahir el Barça a Mèrida, Laia.
Sí, la Federació ha explicat que tenint en compte l'elevat número de representació institucional, entre ells Lluís Rubiales, president de la Federació Espanyola, i les infraestructures de l'estadi, el Departament de Protocol va decidir que l'entrega de premis es fes de la mateixa manera que la Copa del Rei, entrega del trofeu a la capitana a la llotja i entrega de les medalles a la gespa o vestidor, i que per aquest motiu les jugadores tant de Barça com de la Reial Societat van haver d'agafar-se i penjar-se cada una les medalles de campiones i subcampiones. Hi ha dos protocols de la federació, un d'entrega a la gespa i un altre d'entrega de trofeus a la llotja. S'opta per un o altre en funció de l'estadi i la seva infraestructura. Fons de la federació recorden que és el mateix protocol que es va fer a la Copa del Rei del 2022 entre Betis i València i que en cap cas es tracta d'un menysteniment de la federació al futbol femení. La imatge però contrasta clarament amb la viscuda només una setmana abans, arriat amb Lluís Rubiales felicitant i penjant les medalles al Barça i també al Real Madrid. Les xarxes socials estan plenes de crítiques a la federació pel menysteniment al futbol femení. També aquí creu que el que es volia des de la federació era evitar la fotografia amb alguna de les 15 futbolistes que han renunciat a anar a la selecció espanyola i que van exigir canvis en l'estructura.
No sé si és pitjor la imatge o l'explicació que han donat a tot plegat la Supercopa d'Espanya. En qualsevol cas, victòria del Barça en aquesta final 0-3 i, per tant, aquest títol que se'n va, de fet, ja ha vingut cap a la ciutat de Barcelona. I encara un punt més de futbol, en aquest cas futbol internacional, perquè l'Arsenal continua al capdavant de la Premier amb 5 punts d'avantatge sobre el City, mentre que la Bundesliga ha tornat a rodar després de més de 2 mesos. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. En el partit més interessant de la jornada de la Premier, els de Mikel Arteta es van imposar al United per 3-2 en un duel vibrant que es va decidir amb un gol al temps de descompte. Rashford va avançar als Red Devils, Ketia i Saka van remuntar pels locals i Lisandro empatava de nou. I en l'últim sospir, que Tia en un altre cop en donava la victòria al conjunt Gunner. El City, de la seva banda, es va desfer dels Wolves per 3-0 amb un hat-trick de Haaland, que ja en suma 25 i és el màxim golejador de la Premier. Avui s'ha de jugar el Fulham-Tottenham a partir de les 9 del vespre. Després d'aquesta jornada, l'Arsenal és líder amb 50 punts, segon el City amb 45 i tercer el United amb 39. A França, avui als 700 de final de la Copa, el Pere Casell rep el PSG a 3:15. A Itàlia, en la 19a de jornada de Lliga. Avui encara s'han de disputar 3 partits, el Bologna-Cremonese a 7:15, l'Inter-Empoli a 9:15 i el líder continua sent el Nàpols, que va guanyar dissabte per 0-2 al camp de la Salernitana. A la Bundesliga, com deia, s'ha reprès ja la competició aquest cap de setmana, s'havia aturat pel Mundial i fins ara no hi ha hagut futbol novament. El líder, el Bayern, va empatar 1 contra el Leipzig i el Frankfurt, que és el segon classificat, va guanyar per 3-0 al Schalke. El Bayern lidera la classificació amb 35 punts, ara 5 del Frankfurt. Demà el Bayern torna a jugar, juga a casa contra el Colònia.
Són 3:15, ara obrim plana poliesportiva. I ho fem parlant de tennis, amb, ja tenim tots els quarts de final de l'Open d'Austràlia definits, oi, Bassas? Bon dia.
Exacte, bon dia, i sense representació espanyola perquè Roberto Bautista ha quedat avui eliminat a 8ens de final. El castellonenc ha perdut davant el nord-americà Paul en 4 sets, 6-2, 4-6, 6-2 i 7-5, un Paul que a segona ronda ja s'havia desfet d'un altre espanyol, el malagueny Davidovic, i que ara s'enfrontarà al també nord-americà Shelton per un lloc per semis. Però avui també s'ha definit un altre emparellament de quarts, és el que jugaran el serbi Novak Djokovic i el rus Andrei Rublev. Djokovic, el gran favorit per endur-se el títol, ha protagonitzat avui una nova exhibició derrotant l'australià Demi Llor molt fàcil, ja que només ha estat capaç de fer-li 5 jocs en tot el partit, mentre que el rus Rublev ho ha tingut força més complicat contra el danès Rune en el millor partit de la jornada, 5 sets amb 9-7 al desempat del 5è definitiu. Recordem que aquesta ronda arrencarà demà amb els dos primers partits, el Korda Khachanov i el Heka Tsitsipas. I en el quadre femení, avui han passat a quarts la russa Sabalenka, la txeca Pliskova, la croata Vekic i la polonesa Linet. Sabalenka jugarà ara contra Vekic i Pliskova ho farà contra Linet abans, però demà, igual que la masculí, es disputaran els dos primers partits, Pegula, Azarenka i Ostapenko Rybakina, que ahir, per cert, a quarts es va carregar la número del món, la polonesa Swiatek.
I del tenis, els dos mundials que tenim en marxa, ja sabeu, aquest mundial d'handbol i també el d'hoquei herba. Comencem, però, per l'handbol, on la selecció espanyola va perdre per 26-28 contra França i finalment serà segona de grup. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. És la primera derrota d'Espanya en el mundial de Polònia i Suècia. Val a dir que intrascendent, ja que la classificació quarts estava matemàticament assegurada. El partit va ser un intercanvi de cops. Per als últims minuts, dues exclusions de Joan Canyelles i Jorge Maqueda van decantar la balança pels francesos. Els de Jordi Rivera finalment acaben la main round com a segons de grup i avui coneixeran el seu rival. Avui a 9:15 s'enfronten Alemanya i Noruega. El guanyador d'aquest partit es veurà a les cares dimecres contra Espanya en els quarts de final.
I com tenim el Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a l'Índia?
Doncs en l'última jornada de 8ens de final, la selecció d'Alemanya ha guanyat a França per 5-1 i s'ha classificat a quarts. I ara mateix tenim en joc l'Argentina-Corea del Sud, de moment amb victòria per l'Argentina. Pel que fa a la selecció espanyola, juga demà a les 12 contra Austràlia, als quarts de final.
4 minuts i seran les 3. El que farem ara és una pausa i de seguida tornem per rematar aquest recomincia.
Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu. Les nostres taronges de suc a 0,89 €. Gener generós a Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC 1. Ha rebut pressions per part de Laura Borràs o del seu entorn, Magda Oranic?
No vull dir que sí, perquè d'aquesta se'n sortirà, però sí.
Hola, Àlex de la Iglesia, bon dia, buenos días. Ahora hablábamos con Santi Segurola.
Te conozco bien.
Bueno, los dos fuimos dirigidos por ti.
Por eso.
Rodrigo Sorgoyen, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Felicidades.
Muchas gracias. Bienvenido. No es mi cumpleaños ni nada.
No, pero, bueno, es que es una barbaridad. Hola, Jorge Javier, buen día.
A ver, uno cuando es adicto, no es adicto a una cosa, adicto a algo, no.
es adicto.
La ministra Irene Montero. Ministra, buen día, buenos días.
Buen día, Jordi.
¿Cómo está?
Pues bueno, bien, preocupada por el nivel...
David Marí, buen día, muchas gracias.
Els Mossos, hi ha una perturbació d'una guerra d'afeccions interna.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. On passen les coses.
RAC 1. Tots som 1. Amb l'aplicació de RAC1 tot és més...
accessible.
Més fàcil.
Més còmode.
Més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius. Ràdio en directe i a la carta. Esports en streaming. Doble player RAC1 i RAC més 1.
Molt millor.
Molt més pràctica.
I més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu. On vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà. Perquè amb l'APP de RAC1 tot és més.
Mig i les 3 del 3 al 5 de febrer al barri del Poblenou de Barcelona s'omplirà de llum i cultura amb el festival Llum BSN. És la 12a edició d'aquesta proposta que celebra l'espai públic i que reflexionarà sobre les crisis actuals, Maria.
Hi ha pocs llocs on la ciutadania pot sentir-se en igualtat de condicions i generar espais de comunitat. Un d'ells és, sens dubte, l'espai públic, com el seu nom indica, i és precisament aquest esperit d'espai compartit el que vol posar en valor Llum Barcelona, que celebra la seva 12a edició com una cita consolidada al calendari de la ciutat. Ho explica el tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí.
És un festival molt popular, és un festival que pràcticament tot es desenvolupa a l'espai públic, al barri del Poblenou, i tothom que ja hi ha participat sap que són desenes de milers de persones les que surten al carrer a gaudir d'un festival que té un gran interès artístic i cultural, però alhora té aquest component de festa al carrer, de component popular.
Aquesta edició tindrà especial sensibilitat amb les crisis actuals i, de fet, moltes de les instal·lacions funcionaran amb energies renovables. És el cas d'Another Moon, de Kimchi and Chips o We Harvest Wind. També hi haurà Atmospheric Lighthouse, una visualització de l'atmosfera de la ciutat a les Torres Glòries. I, a més, la instal·lació Liberty and Light, de l'artista indobritànica Chila Kumari, celebrarà la identitat compartida amb escultures de neó produïdes a Barcelona.